Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 1 de juliol del 2023. Una vegada més, hem de mostrar el nostre suport a les persones que lluiten per defensar el riu Siurana. Ahir van jutjar dos activistes del GPEC i de la Plataforma pel riu Siurana per una acció de protesta del 2017, en què van bloquejar el canal del transvasament i van tornar l'aigua del riu llera avall durant una estona. Per això, la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes els demana 4 anys de presó i multes quantioses. El riu Siurana baixa sec per culpa del transvasament cap a Riudecanyes, això és un fet, i això perjudica greument tota la conca del Siurana mediambientalment, econòmicament i socialment. I les administracions haurien de fer alguna cosa al respecte. Problema: el de sempre, 10.000 vots prioratins pels 200.000 de Reus i la resta de municipis que es beneficien de l'aigua del Riudecanyes. I la majoria de partits que diuen coses diferents a banda i banda de la teixeta. Cal seguir lluitant pel riu Siurana i com a comarca del Priorat ho hem de seguir fent tots units i demostrar la força del territori. A banda, en l'informatiu d'avui també us explicarem que Pilar Just i Salustià Álvarez han revalidat les presidències de la DO Montsant i la DO Q Priorat i que el Voluntariat per la Llengua busca voluntaris lingüístics per ajudar a practicar el català a les persones que estudien la nostra llengua. En un dia en què també parlarem de festivals culturals. I és que durant tot el cap de setmana, Pradell acull el Festival EVA. L'associació sociocultural La Carinyena organitza aquest vespre el Dia Canalla. I la setmana vinent, Móra d'Ebre serà la seu de l'Ebre Folk. Com sempre, acabarem amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Bassip. Comencem! Ahir divendres va tenir lloc el judici als dos activistes del GPEC i de la plataforma Riu Siurana Viu per una acció de protesta simbòlica en defensa del riu Siurana que va tenir lloc l'estiu del 2017. Andreu Escolà i Anaïs Estrems van ser jutjats per participar en una acció en la que diverses persones es van concentrar a la sud, el punt del riu on l'aigua és derivada cap a l'embassament de Riudecanyes, per tal d'impedir el pas cap al canal de derivació i que aquesta seguís per la llera del seu curs natural. Aquesta acció va ser denunciada per la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes, que com a acusació particular demana 4 anys de presó i multes que s'enfilarien a més de 100.000 euros. Andreu Escolà afirma que la denúncia ha servit per visibilitzar la problemàtica amb l'aigua del riu Siurana i del Priorat i la mala gestió de la comunitat de regants del pantà de Riudecanyes.
Gràcies a aquestes denúncies, el debat de l'aigua, el debat del territorial amb la distribució de l'aigua i el debat mediambiental, en aquest cas el riu Siurana i el Priorat, doncs ens han ajudat, no? a que l'opinió pública sàpiga el que ha estat passant tants anys. No?
Així mateix, Escolà denuncia la impunitat amb què actua la comunitat de regants de Riudecanyes, ja que sempre se'ls ha permès tot.
Com sempre han fet el que han volgut, han tingut barra lliure, emparats per ajuntaments i partits polítics que els han donat cobertura i llavors no han acceptat l'evolució, no?, de que l'aigua és un bé públic, que la natura és de tothom i que els rius existeixen perquè porten aigua i el desequilibri territorial. Llavors, en una actitud caciquil agafant diners d'una comunitat que es diu de regants, que no és veritat, perquè està tot manipulat, em sap greu pels regants i pels pagesos, es permeten el luxe d'agafar diners i, a més, tenir subvencions d'agricultura cada any, pagar-se advocats cars, a base de presentar, doncs potser porten més de 5 o 6 denúncies des del 2014, d'anar forçant, perquè ens callem, perquè els hem anat despullant.
Són moltes les entitats i institucions que han mostrat el seu suport als activistes. Les darreres, el Sindicat Unió de Pagesos o la DO Q Priorat, que han demanat la retirada de la causa. Pilar Just i Salustià Álvarez han estat reelegits presidents de la DEO Montsant i de la DEO Cupriorat, respectivament. La setmana passada es van celebrar les sessions constitutives de les noves juntes rectores de les denominacions d'origen de la comarca i tant Just com Álvarez han revalidat el càrrec a l'encapçalar l'única llista que es presentava a cada una de les denominacions d'origen.
Hi ha tothom representat a la Junta de la DEO Montsant i crec que, bueno, que és una bona notícia, no?, que tots ens assentem i que tots participem i que tots tinguem ganes de treballar per la DEO.
Hi va haver tot un grup que vam creure oportú tornar-nos a presentar i hi ha hagut una confiança amb aquest grup. Ara caldrà desenvolupar tota una tasca durant aquests 4 anys de col·laboració i d'integració i d'intentar, doncs, que tothom s'hi senti recolzat i representat. Per tant, jo crec que és un moment en el qual hem de treballar en 3 direccions i, per tant, la gent ens ha fet confiança amb aquest plantejament de treball.
En el cas de la DEO Montsant, els objectius de treball de la nova Junta continuaran passant pels 3 eixos claus en els que s'ha estructurat al llarg dels darrers anys: coneixement, qualitat i promoció. Pel que fa al coneixement, la DEO Montsant continuarà aprofundint en la seva zonificació per tal de definir encara més i millor els sòls, els climes i la resta de factors que caracteritzen les seves garnatxes i carinyenes.
Tenim el gran repte, que és la modificació del plec de condicions, que és com la nostra bíblia, no?, de com ens hem de regir. I d'una vegada volem, bueno, sobretot tenim en ment tota la Junta, de que hem de tenir un plec de condicions modern, on hi tingui cabuda tothom, on tinguem aquesta visió de futur de la DEO, acabar amb el que és també l'altra part, és que acabar amb la zonificació de la DEO Montsant. Això és una eina molt important a l'hora d'explicar al món la diversitat que tenim. L'altre gran projecte al damunt de la taula és com podem ajudar a augmentar el preu mig de l'ampolla de vi i de retruc, que és la principal, la primera escala, però la principal, que és com podem ajudar a que s'incrementi el quilo del raïm.
Des de la DEO Cupriorat també aposten per continuar desenvolupant projectes com els noms de la terra, treballar per la correcta identificació dels vins de la DEO Cu i vetllar perquè tothom compleixi amb els seus drets i deures.
Una línia de treball serà posar en valor tot el tema del territori en tant en quant els vins siguin els grans comunicadors del territori. Això és el projecte dels noms de la terra. El segon és treballar per la correcta identificació dels vins i posar al damunt de la taula tota la pluralitat de noves vinificacions que es fan per la modernitat, per la capacitat que tenen els nous enòlegs d'experimentar. I el tercer, com no, vetllar perquè tots els operadors de Priorat tinguin molts són els seus drets i també quins són els seus deures, i en aquest cas el deure de la DEO és vetllar perquè es compleixin aquests drets i deures i sobretot perquè ningú faci allò que no es pot fer. I l'exemple claríssim és el de reserva de la tierra.
Sobre la campanya de la verema d'enguany, els dos presidents van explicar que el tema de la sequera és molt particular i que va en funció de les diverses zones que hi ha dins de cada DEO, malgrat ser uns territoris relativament petits. Tots dos creuen que hi haurà zones que patiran molt per la falta de pluges i esperen que en les properes setmanes la pluja ajudi a salvar la collita. Les obres de millora de la T-701 entre Cornudella i Prades acabaran aquest mes de juliol, després que els treballs de millora ja encarin la recta final. En els darrers mesos s'hi han estat duent a terme obres per a la conversió de les cunetes actuals, que són de terra, en trepitjables. A més, també es preveu el reforç i la millora del ferm de la carretera, així com petits condicionaments en la travessera urbana de Prades. En una visita a les obres d'ara fa uns dies, el delegat del govern a Tarragona, Àngel Xifré, va explicar que aquesta actuació s'emmarca en el programa de conservació de ferms que està duent a terme el govern per tal de millorar la xarxa viària catalana. I va remarcar que aquesta obra ha estat molt agraïda al territori perquè feia més de 10 anys que s'esperava. El Servei Comarcal de Català del Priorat fa una crida per incorporar voluntaris al voluntariat per la llengua que resideixin al Priorat. I és que després que els alumnes del bàsic 2 de català de la comarca hagin posat en pràctica els seus coneixements de català a través de l'activitat botigueja i hagin comprovat que es pot comprar i vendre encara que el client parli amb dificultats, ara volen seguir practicant la llengua que aprenen a l'aula en entorns reals i per això el programa necessita més voluntaris lingüístics per atendre les sol·licituds d'aquests aprenents. Així doncs, des del Servei Comarcal de Català s'anima a tothom a provar, almenys una vegada, l'experiència de participar en una parella lingüística i comprovar que quan parles fas màgia, com diu l'eslògan del Voluntariat per la Llengua. Ho explica la dinamitzadora del Voluntariat per la Llengua del Centre de Normalització Lingüística de l'àrea de Reus, al qual pertany el Servei Comarcal de Català del Priorat, Ruth Ortiz.
En aquests moments, a Falset i algunes de les persones que han assistit al curs de català que s'ha impartit aquest darrer trimestre, que ens han sol·licitat una parella lingüística doncs, per seguir reforçant l'aprenentatge d'aquesta llengua a través de la conversa. Per això fem una crida a voluntaris lingüístics, persones catalanoparlants que tinguin una hora disponible a la setmana i que vulguin compartir aquest temps amb aquestes persones que doncs, necessiten practicar el català d'una manera natural en un context real. Els voluntaris lingüístics no cal que tinguin cap certificació ni cap nivell d'aprenentatge de català, sinó que siguin persones catalanoparlants que tinguin ganes de conèixer persones noves i practicar amb els aprenents.
El Voluntariat per la Llengua és un programa per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari que parla català fluidament i un aprenent que en té coneixements bàsics i vol adquirir-hi fluïdesa. Les persones interessades poden adreçar-se al 634-74-0079 o a vxl.reus@cpnl.cat. L'Associació Sociocultural La Carinyena organitza aquest vespre la tercera edició del Dia Canalla, un festival de petit format on la música n'és la protagonista. Gastronomia, cerveses artesanes, vins a copes de la cooperativa Falset Marçà i un espai de jocs per als més petits completen la proposta per a passar una nit d'estiu festiva i divertida. Gemma Marco és la portaveu de l'associació.
És la tercera edició, perquè vam començar el 2020, o sigui, aquesta serà la tercera vegada que ho fem. És una activitat pensada per adults, perquè el kit de la qüestió és escoltar uns DJs que ens faran ballar amb moltes ganes i sopar en aquest cas amb restaurants de proximitat i hi haurà doncs, cerveses artesanes i vins de copes i una barra carinyena, però doncs, tenim contemplat un espai infantil doncs, perquè aquestes persones adultes, si van acompanyades, doncs, evidentment aquests nens puguin passar-s'ho igual de bé.
Com dèiem, la música és un dels ingredients principals i, per tant, durant aquest vespre podrem gaudir de les actuacions d'Òscar de la Fe DJ, qui va ser el líder de la Fe i les Flores Azules, i de DJ Coco, que ha actuat en importants sales de ciutats com Madrid, València, Londres, Moscou o Los Angeles.
Aquesta vegada ens ve l'Òscar de la Fe DJ i el DJ Coco. Els dos, el primer és, va ser el líder de la banda Factor de la Fe i les Flores Azules, que després es va conèixer com el de la Fe i les Flores Azules, i el DJ Coco, que és un DJ amb una llarga experiència, i de fet ell tanca el Primavera Sound amb una de les sessions anuals més especials i això, i a més també està molt lligat al Nizza Club a Barcelona, a la Sala Apolo.
En l'apartat gastronòmic, enguany s'ha volgut apostar per restaurants de proximitat i, per tant, el Cairat, Quinoa, Mans d'Or i el Sirià oferiran alguns dels seus plats a uns preus que aniran entre els 3 i els 8 euros. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma de venda Entradium o a la botiga de la cooperativa agrícola Falset Marçà. Pradell de la Teixeta acull aquest cap de setmana una nova edició del festival En Veu Alta, l'EVA. Enguany és el 14è any en què el Festival de Narració i Tradició Oral se celebra al municipi prioratí. La directora del festival, Jordina Biosca, explica que l'EVA ha creat unes arrels molt profundes a Pradell.
La valoració per a ell sempre ha sigut molt bona, ha sigut com una cadència que s'ha anat com instaurant, penso ja que és com una cosa molt arrelada a Pradell i que ha tingut molta voluntat, ja sigui també no només local sinó territorial, de que pugui reeixir. Per tant, hi ha hagut des de sempre el suport de tots aquells que hi aneu venint i aneu participant també dins el marc del festival. La valoració sempre és positiva perquè els espectacles són de qualitat, la implicació del poble és molt bona, la implicació de tots els que sou públics segueix sent ferma i constant.
Els espectacles van començar ahir al vespre amb Versegem, un recull de poemes de diversos autors i autores, alguns de les Terres de l'Ebre, que pretén transmetre aquelles sensacions tan enyorades en els darrers temps. També ahir, Teresa Sánchez Roca va presentar el seu espectacle Patrons. De la tapeïda agenda d'avui destaquen interpretacions com la d'Assumpta Mercader amb Caga Dubtes, l'espectacle familiar de Santi Rovira en Clau de Sol o el rector de Vallfogona del poeta Eduard Carmona i el músic Guillem Callejón, amb motiu dels 400 anys de l'aniversari de la seva mort.
Aquest any també se celebra el 400 aniversari del rector de Vallfogona i, òbviament, dins del festival també tindrem una actuació vinculada a aquests versos del rector, que qui tingui ganes d'escandalitzar-se una mica, doncs mira, serà molt benvingut perquè no tenen pèrdua.
Demà diumenge serà el torn del músic Roger Andorrà, que presentarà el seu projecte de final d'esmuc Electrogralla. Mònica Torra explicarà les llegendes del seu poble, Sant Martí de Tous, i la companyia El Ombligo i la Pelusa interpretarà a través del Teatre d'Ombres la seva versió del clàssic de Lorca, La Casa de Bernarda Alba. L'edició d'enguany de l'Eva també servirà per homenatjar la figura de Xavier Amorós en el centenari del naixement d'aquest autor reusenc amb un llarg i intens vincle amb Pradell de la Teixeta. Diumenge tindrà lloc una lectura de fragments dels seus llibres i poemes.
Precisament el vincle que tenia el Xavier Amorós aquí a Pradell, no? que va començar a sorgir a partir de la Guerra Civil. I fem dos apartats. Tenim dos apartats que volem homenatjar la figura del Xavier Amorós. Un és amb els telèfons de l'Eva, que ja els vam portar l'any passat, que són uns telèfons analògics on hi ha veus de narradors o de cantants o de glosadors que ens aporten un com a través d'una trucada, no? D'aquelles d'abans, de les dantes, que diríem, per dir-ho així, i hem posat a dins veus que reciten poesia del Xavier Amorós, no amb tots els telèfons, només amb alguns, i també fem un fòrum obert a poder fer lectures de poesia i prosa del Xavier Amorós i després, per una mica per deixar més espai, no també altres figures, però tenim com a pal de paller Xavier Amorós, que ens puguin venir a llegir gent coses d'escriptors al territori o que parlin sobre el territori.
La directora del festival també va aprofitar per reivindicar el paper de la societat civil i les institucions en l'organització dels festivals culturals i feia una crida a enfortir aquest teixit social.
Faig una crida que tothom qui vulgui col·laborar o tingui aportacions per fer o propostes que fer, que ens vingui a veure en la mesura que es pugui, si encaixen, si no encaixen, si som d'interès públic, del que sigui, no? Nosaltres ens escoltarem tot i el que volem és precisament engrandir aquest teixit social, que siguem nosaltres els que, en definitiva, portem la batuta de l'iniciativa de poder portar a terme aquests actes i arremangar-nos perquè siguin possibles. Perquè si no estem en un social, tenim les eleccions aquí a la cantonada, que moltes coses directament poden caure, com ja s'han plegat moltes banderes directament i s'han posat al calaix, no? Banderes i qui diu altres coses, no? Que s'estan com a... que ha costat molt aconseguir-les i s'estan com a bandejant i a veure com es tornen a treure, no? D'aquest calaix on les estan posant ara mateix. Per tant, jo aquí sí que reivindico aquesta organització social que té el priorat, la teniu forta i arrelada, però si no a tots els territoris, no? Està implicat amb les qüestions culturals i de llengua i d'identitat.
Móra d'Ebre serà una de les localitats que acollirà durant la setmana que ve, del dijous dia 6 al diumenge 9 de juliol, una nova edició de l'Ebre Folk. N'hem volgut parlar amb dos dels seus coordinadors, el Ferran Roca i el Sergi Massip. Bon dia a tots dos.
Bon dia a tothom.
Bon dia.
Primer que res, expliqueu-nos una mica què és això de l'Ebre Folk.
Bueno, l'Ebre Folk és l'aventura que va començar farà 11 anys, enguany és la 11a edició. Començarà el dia 30 de juny a la Jana, al País Valencià, el 30 i l'1, després seguirem el dia 2 a Penyarroja d'Estavils, a Matarranya, i acabarem el dia 6, 7, 8 i 9 de juliol a Móra d'Ebre.
Expliqueu-nos una mica per què se fa en tres llocs diferents, no? Al nord del País Valencià, al Matarranya i també a Móra d'Ebre, en aquest cas a les Terres de l'Ebre, doncs.
Bueno, és que passa que des del començament del projecte nosaltres teníem clar de que les fronteres actuals no són fronteres de tradició i de música i de folklore, no? Llavors teníem clar de que volíem englobar tot el que era l'antiga diòcesi de Tortosa i volíem arribar a tindre una seu a cada un dels territoris, no? A Catalunya seria Móra d'Ebre, al País Valencià la Jana i a l'Aragó seria Penya-Roia-Tastavins. Llavors, perquè vam donar compte de que el folklore és el mateix. Quan anàvem a tocar en la rondalla dels ports als dos llocs, vam donar compte que tocaven els mateixos jotes, els mateixos fandangos, i llavors vam pensar que seria interessant agermanar els tres territoris.
Quan parlem de música popular, no la podem ubicar a territoris moderns. Hem de buscar territoris més antics, i el més antic que hi ha és les diòcesis, no? Llavors, quan fas un treball de recerca i comences a remoure, veus que el llenguatge és el mateix.
Centrant-nos en el programa de Móra d'Ebre de la setmana que ve, hi ha com a dos vessants, no? Una part més acadèmica, científica o de coneixement, i una altra més lúdica i festiva. Expliqueu-nos una mica què hi haurà.
Bueno, el que hem volgut és desfolcloritzar i trencar tòpics. Ja està, la cultura popular està creada sobre molts de tòpics que no, són falsos, i hi ha una part que és de formació dins del campus. Hem una part de formació que és conèixer el cant, conèixer la guitarra, el guitarró, les percussions, el ball, com s'articula el ball a tots aquests gèneres que ens venen, aquests balls històrics, perquè per exemple les seguidilles estan documentades a tota Catalunya fins a Perpinyà, les jotes també, les fandangos s'han ballat durant segles a Catalunya. És ara que no tenim memòria oral de tot este patrimoni. En canvi, per exemple, a Mallorca sí, i al País Valencià ho tenim clar, no? En canvi a l'Aragó no tenim memòria, és tot el que es queda, és molt nou tot, no? Bueno, doncs fem hi ha una part de formació, després hi ha una part de presentacions de revistes i treballs d'investigació referides al patrimoni musical, i per acabar hi haurà unes activitats lúdiques que tothom, la participació és oberta, no està oberta a tothom. El primer dia es farà el dia 6, se fa una ronda, que anirà Ferran, ajuda'm.
Anirem tots els professors, tots els alumnes, tota la gent que vulgui, voltant pel carrer, per Móra, i anirem a buscar diferents persones, els hi cantarem diverses cançons, perquè vindrà gent que fa cant improvisat. Llavors, bueno, és una activitat per recordar les antigues rondes que voltaven pels pobles antigament, no? Això seria el dijous. Després el divendres tenim la vetlada de versadors, on hi ha tota una representació quasi diríem dels millors versadors de tot l'art mediterrani i les illes, i després al final entre ells hi ha inclús un combat. I com a novetat d'enguany també m'agradaria dir que incorporem un puntet de modernitat, de contemporaneïtat, perquè hem convidat a dos dels millors rapers que hi ha actualment a Barcelona, perquè el rap no deixa de ser vers improvisat, i llavors una mica veurem que el rap no és un invent d'ara, sinó que és una mica l'evolució del cant improvisat tan antic, no? I després acabarem el dissabte ja amb el boreo. El boreo és l'expressió que es feia servir antigament de la festa que havia menjaven i després de la festa feien ball.
Boreo o sarau?
Boreo o sarau, sí, aquí potser més són aquí més sarau. I hi ha cinc rondalles també, una mica que perquè es vegi tot l'art que es fa als països de parla catalana.
Abans mig ho avançaves, no? És a dir, no només s'abordarà el patrimoni etnomusical d'aquí, de les Terres de l'Ebre i
i del nord del País Valencià, sí, sí, Matarranya, sí, etc., sinó també parlareu d'altres zones, com per exemple les Balears.
Sí, sí, bueno, enguany portem una representació de Mallorca, Menorca, també està a Múrcia, el País Valencià. Sempre ens movem bé aquesta zona perquè estem parlant d'un llenguatge igual, encara que ens sembla molt llunyà, estem parlant del mateix llenguatge. Al mateix temps també vindran alumnat de Mallorca, de Menorca, de Catalunya. És un projecte interessant, també contarem de la participació d'un Erasmus. Tenim un Erasmus dins del campus que venen des d'Alemanya, de l'Alemanya, Turquia, Albacete,
Romania,
Catalunya, bueno, molt complet, molta activitat i bueno, l'objectiu és sí que hi ha una part d'investigació, però evidentment el que volem és que la gent tingui un record interessant i que s'apropi a aquest llenguatge que no... El que voldria remarcar és que la gent que ve no són espectacles, és cultura viva. Uh-huh. I és això el que volem reivindicar, no? La cultura viva.
Val. Sovint generalitzem, ja tots aquí sempre ho fem tot general en aquest país, la dansa de Catalunya sempre es diu que és la sardana, la del sud de Catalunya es diu que és la jota, però n'hi ha moltes més.
Bé, això, tot això és un tòpic i és molt nou. La sardana comença a introduir-se a Catalunya a principis del segle XX, però quan grates, furgues i fas treball de recerca, veus que los fandangos a Catalunya és el ball més típic. Fandangos, seguidilles, la jota també entra. Potser la jota no acaba d'arribar a tots els llocs, però quan parlem de territoris de parla catalana, la jota és o la cota, que és com ho diem abans, perquè els catalans no sabíem dir la jota castellana, és el gènere que abraça tots els territoris de parla catalana. També així que també defensem la guitarra. Sense la guitarra no existirien aquests gèneres. I avui en dia ja hem de parlar clar que l'embrió de la guitarra naix a Catalunya com un instrument innovador. És un dels grans invents dels territoris de parla catalana. Pensa que a Malta, històricament, se li deia guitarra catalana. A Nàpols també hi ha guitarres de l'època. La guitarra no arriba a tota la península. Arriba Castella, no tota Castella té la guitarra com l'instrument popular. A la primera corda popularment se li diu la prima. La prima de què ve? No ve de la primera, ve de la más delgada. Val? Hi ha moltes vinculacions en Catalunya a la guitarra. Ara no ficaré a fer una tesis, però és un dels grans invents que hi hauríem de reivindicar, perquè s'atribueix com un instrument espanyol o és que espanyol ho és, però com un instrument andalús, del flamenc, tot això són tòpics que hauríem de començar a trencar i a defensar com a patrimoni propi.
Uh-huh. I com sabeu, Falset ha acollit les tres edicions del Congrés de la Jota als territoris de parla catalana. Creieu que hi hauria alguna possibilitat de col·laborar-hi? O hi heu col·laborat?
Sí, vam col·laborar amb alguna edició.
El primer any.
Vam col·laborar com a Ronda dels Ports, com a Espai de So, inclús vam fer alguna de les conferències. Sí, sí, la veritat és que tot suma i tot ajuda a tornar a reconèixer el nostre patrimoni, no? I el que voldria dir és que, continuant amb el que deia Sergi, que Espai de So porta 10 anys treballant, Espai de So és l'entitat de Tortosa que organitza l'Ebrefol, portem molts anys investigant, portem molts anys fent treball de camp, fent entrevistes a persones grans, i llavors tot això el que volem és compartir-ho amb tothom, per això hi ha la part pedagògica, amb tot el que hem arribat a averiguar, a descobrir o a conèixer, Després hi ha la part més festiva, perquè això que m'ha après no es quedi només amb un llibre, sinó que després això es pugui aplicar a la plaça i que la gent pugui passar-s'ho bé. I llavors, clar, quan ho barreges tot, quan ho explotes tot, doncs, això és una mica la pregunta inicial que ens has fet, què és Ebrefolk? No? Doncs és tot el que hem arribat a descobrir, ficar-ho al carrer, no?
Sí, bueno, l'important és conèixer, sortir de clot. Per exemple, a Mallorca tot això està molt... Hi ha un boom de tot aquest patrimoni que comença a estar viu. A Múrcia no li sap mai de fer-se. Hi ha rondalles que tenen 500 anys de 500, no, perdó, 300 anys de continuïtat sense ininterrompida, no? I és important perquè al final l'objectiu és que tindre una societat viva, dinàmica, i que no es facin l'espectacle. O sigui, considerem que la cultura no ha de ser vista com a públic artista, sinó que tothom és cultura i tothom ha de ser partícip, no? L'objectiu és este, no? Vull dir que totes les nits, tant la velada com el voreo, hi haurà un sopar de pa i porta on tothom podrà vindre i bueno, que avise, val? Hi ha un telèfon tota la informació està penjada a la web ebrefolk.cat i l'objectiu és això, no? que sigui una festa participativa i que tothom s'hi sumi.
Uh-huh. Val, anem acabant. Si algun dels nostres oients està interessat en participar a l'Ebrefolk d'alguna manera, o participant a les xerrades, o per exemple per assistir als sopars i a les festes de la nit, com ho han de fer?
Bueno, nosaltres hem penjat a les xarxes moltíssima de la informació. Els tallers encara pots apuntar, encara hi cap més gent, i sobretot tota la informació està a la nostra web, que és ebrefolk.cat. Allí podràs trobar com apuntar-te, quins tallers, els horaris, els preus, tota la informació. Llavors, si algú d'estos que nosaltres mos anomenem friquis del món tradicional vol apuntar-se, pues que vingui, que ens ho passarem molt bé, i coneixerem altres territoris, coneixerem altra gent, i a més amb els joves de l'Erasmus Internacional, pues pot haver un cap de setmana molt intens i molt agradable, perquè no deixarà de redescobrir el nostre territori i el nostre patrimoni, no? Vull dir, no fem coses d'altres països, sinó que fem coses d'aquí, que moltes vegades la gent ens sorprèn, o gent gran que ens ha dit: ostres, això recordo que m'ho cantava el meu iaio, o recordo que hagueu sentit a la plaça. I llavors això t'alegra, no? Perquè te'n dones compte que estàs fent les coses ben fetes i que bueno, que estem tornant a portar a la plaça el que ja hi era, no?
Sí, bueno, no ens inventem res.
No.
Bé, doncs, moltes gràcies als dos, Ferran Roca i Sergi Massip, coordinadors de l'Ebrefolk, que recordem se celebrarà a Móra d'Ebre del dijous, dia 6, al diumenge, dia 9 de juliol. Gràcies.
Bueno, us esperem a tots. Des d'aquí donem les gràcies a Ràdio Falset, perquè ja que ens brindeu aquesta oportunitat de poder fer una mica de publicitat, des d'aquí convidem a tothom a que vingui i que gaudeixi. Els que en saben aprendran més, i els que no en saben potser s'introduiran en un món molt apassionant.
Veniu, que xaladeu. Us ho promet, perquè ja són 11 anys i són 11 anys de bogeria.
Molt bé, merci. Tot seguit, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que vam iniciar amb temperatures molt altes, autèntica onada de calor, que van arribar inclús als 40 graus en la nostra zona. La situació a poc a poc s'ha anat normalitzant en quant a temperatures, ja que ahir divendres ens el sistema frontal, que va donar molt poca precipitació, pràcticament res, i les temperatures que s'han iniciat una baixada. En definitiva, una setmana un tant variable, amb algunes tempestes no l'abundants que voldríem desitjar, perquè doncs, la sequera continua sent molt important, i unes temperatures, com dèiem, que a partir d'ahir i divendres han iniciat una baixada i es mantindran així un parell de dies tornant a pujar en el decurs de la setmana. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 2017, la ciutat de Girona es ve afectada per un aiguat de pedra, aigua i calamarsa, que va deixar un total de 100 litres per metre quadrat, 38 dels quals en tots els 10 minuts.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.